ens hi trobem tot sovint que quan comencem les activitats al mes de gener, no tothom, però sempre hi ha qui diu, ah, ja tenia ganes de tornar a la normalitat. No? I ser més les mestresses de casa després de fer tants àpats. Però sí que està bé, i està bé celebrar, i està bé estar en família. Però alhora sí que també a tots penso que ens agrada un temps d'agafar el ritme, i en aquest ritme, doncs, en el que cadascú sap quin és el seu propi ritme, perquè tots tenim ritmes diferents. Saber quin és, respectar el propi ritme i seguir amb el que cadascú es proposi de fer. Però quan parlem de llibertat interior, també primer m'agradaria parlar de tot allò que no és la llibertat i que potser no ho anomenem d'aquesta manera, però que en el fons són diferents sistemes d'estar o de sentir-nos esclaus de les situacions, de les circumstàncies, quan depenem emocionalment de tot allò que passa fora, quan un perd la llibertat i no se sent tranquil, ni lliure, ni fàcil per fer allò que considera que voldria fer, perquè està amb aquesta dependència emocional, amb aquesta privació de llibertat. I no ho diem així si no estem a la presó. Però en canvi sí que hi ha moltes coses que ens lliguen. Identifiqueu quines són les coses que us lliguen? Anant a la presó, a vegades sí que hem comentat, o ells ens comenten, no? Bueno, sí, nosaltres estem aquí, però vosaltres entreu i sabeu que tornareu a sortir. Entreu i sabeu que tornareu a sortir, per tant sou lliures. Però és interessant revisar què entenem per llibertat, perquè alhora també una vegada un intern en una presó em deia, és que mai abans havia sabut què era la llibertat, o mai m'havia sentit tan lliure com ara. I clar, quan veus que això ho diu algú que està dintre, penses, doncs serà que la llibertat és una altra cosa, no? Evidentment, la llibertat física és una llibertat prou i sumament important. Però quan estem parlant de com per dintre ens podem sentir lliures, estem parlant d'una llibertat a un nivell molt més ampli. I per tant, tots alguns aspectes que no havíem considerat que ens lligaven, quan anem identificant-los com que sí, és cert, que davant de certes persones o davant de certes situacions em sento privat per dintre, em sento que no puc fer allò que realment m'agradaria estar fent. No? O quan caiem en aquestes... En castellà he trobat sempre dificultat en traduir-ho en català, la paraula apego. És afecció, que no sempre s'entén així. Quan és... Quan un està apegado a alguien, no? Quan un sent aquest lligam amb algú, que també ho disfressem i sembla que sigui estimació i diem és que ens estimem molt, és que... I està molt bé, evidentment, és que bé que ens puguem estimar. Però també passa que aquesta estimació sovint es gira i no és només estimació, sinó que és un lligam. I llavors, quan sents que hi ha alguna cosa per dintre que no et fa sentir fàcil, que no és una relació tranquil·la, que no és una relació serena. I s'ha escrit bastant últimament sobre el que s'anomenen les relacions tòxiques. I tots podem... Crec que és una paraula bastant gràfica, no? Quantes relacions tòxiques tinc en la meva vida? O inclús, per què no, també puc revisar si jo estic sent relació tòxica per algú. I per tant, quin és el canvi que jo mateixa podria estar fent perquè la relació amb els altres no produeixi lligam, sinó que hi pugui haver relació, evidentment, però que cadascú pugui seguir sent qui realment és. Perquè en el moment en el que estic caient sota la dependència d'algú o d'alguna situació o inclús d'una malaltia, i després tornaré a aquest tema, quan caiem en aquesta dependència, i aquí connecto això amb la segona part del títol d'avui, no ens podem sentir lliures, ni tan sols físicament com per dir aquesta sensació de deixar-nos anar, no? De quan arribem a casa i ens deixem caure al sofà de casa i dius, oh, és com deixar-te anar, inclús permets que els muscles del cos es deixin anar, i deixar anar entenem alliberar-nos de qualsevol tensió, de qualsevol lligam que et sents físicament, inclús et sents així. Però si físicament ens sentim així és perquè també mentalment ens permetem en aquells moments com a vegades diem, no pensar. Que ja veurem després si realment pensem o no pensem. Però, si més no, el que estem fent és reduir la velocitat dels pensaments per unitat de temps. En un moment de molt neguit, de molt estrès, per unitat de temps, si considerem un minut, hi ha quantitat i quantitat de pensaments. I això produeix molt desgast. Desgast físic, però desgast mental i desgast emocional també. Perquè estàs pensant molt, perquè estàs pensant molt i perquè aquest mateix estrès mental t'està afectant i està produint certes malalties inclús. Però quan aquesta mateixa unitat de temps, mitjançant la relaxació, la visualització, la meditació, aconseguim que en el mateix temps pensem menys, el fet d'aprendre a pensar menys, el que estem fent és facilitar-nos la capacitat de relaxar-nos i, per tant, de deixar anar. Abans comentava també el lligam que a vegades un mateix pot sentir amb una malaltia. I m'agradaria clarificar aquest aspecte. Perquè quan et ve una malaltia, et ve la malaltia i ja està, està allà i has de conviure amb aquesta malaltia. Però tots haurem vist que hi ha persones que en fan de la malaltia un motiu de viure o bé són capaces de relacionar-se amb aquesta malaltia tractant-la d'una manera més desapegada, torno a dir aquesta paraula, sense que això em privi de sentir-me lliure per dintre. Una persona pot saber que està malalta i sap que està malalta i farà tot el possible per deixar d'estar malalta. Però no genera pensaments extra. Tindrà els pensaments que siguin necessaris relacionats amb aquesta malaltia, però només d'allò que és necessari. Potser això seria bastant clau. Quants pensaments de més estic tenint envers una malaltia, envers una persona que m'està dient no sé què i no hi estic d'acord i vinga, i vinga, i vinga, i fins a un cert punt està bé pensar-hi perquè haig de prendre solucions. No? Però tot allò que és de més a més, allò és el que no em cal, allò és el que em lliga, allò és el que em tensa. I quan estic tensa, què passa? Quan diem estic tensa físicament, estic tensa, val, pot ser postural, però moltes vegades és per l'estrès o el neguit intern que tenim. I llavors ho reflexem en el nostre cos. Esteu d'acord amb això? Sí, i després farem una relaxació. Un dels punts del cos que més tensió té és l'espatlla i el coll. En general. També l'esquena, però normalment aquesta part del cos s'acumula molta tensió. Tota aquesta tensió que s'acumula aquí, que inclús si alguna vegada us feu algun massatge, igual us diuen, és que tens aquesta part del cos com una pedra. Com és possible que tinguis això així d'agarrotar? Tot això, imaginem com és, que és fruit de tot el que estem sentint per dintre. Però alhora, si pensem no només el que jo estic sentint per dintre, sinó com funcionen els pulmons en aquell moment, com va el cor, com va el batec del cor, com va la respiració. Sí? Com respirem quan estem tensos? Els pulmons tenen una capacitat que, en general, fixeu-vos, respirem amb un 10% de la nostra capacitat pulmonar. En general. Si fóssim capaços de respirar amb tota la capacitat dels nostres pulmons, faria que el nostre propi aire deixés de ser tòxic, perquè quan l'aire no el traiem, esdevé tòxic en el nostre propi cos. Però això, igualment, torno amb el tema d'abans, és fruit de la tensió que estem generant per dins. Llavors, si no aprenc a deixar anar totes aquestes tensions que tinc jo internament, molt difícilment seré capaç de relaxar el cos i deixar anar a un nivell més físic. Per això quan parlem de la meditació, de la relaxació, la visualització, són diferents tècniques que fem servir per aprendre a rebre les impressions que tenim del dia a dia d'una altra manera. Podem seguir veient tot tipus de situacions, però m'haig d'afectar per allò que estic veient? Sóc capaç de veure allò que estic veient com una observadora, com una espectadora? Observo, però quant impacta estic permetent que entri dins meu. S'entén? És a dir, quan passa alguna cosa, si estem totalment oberts, i oberts de tal manera que allò que estic veient crea un impacte emocional dins meu. I això seria com el que a vegades anomenem l'efecte aspirador. Anem absorbint tot. Si són situacions bones, fantàstiques, mira que bé, molt bé, felicitat, alegria, però si el que estem absorbint són situacions d'estrès, de negativitat, de les notícies de la tele i més situacions i més... Què és el que estem sentint per dintre? Molta tensió, veritat? Perquè estem fent nostre allò que està passant fora. Llavors, és un art també aprendre a estar enmig de tot això i no que no m'importen les coses, perquè les coses ens importen, no? Si no, seríem com si fossin pedres i no són pedres. Tenim un cor i, per tant, sentim. I entenem que hi ha coses que ens agraden, coses que no ens agraden tant. Però com, tot i tenir sentiments, minimitzar l'efecte d'allò que està passant fora. En el moment en el que veiem, per exemple, aquest és un mètode molt útil i que insistim bastant en els cursos que fem, de l'observador imparcial. Estem observant, però amb una certa distància. Si jo observo les coses com si jo formés part d'aquella cosa, se'm fa tot molt complicat. Us posaré un exemple que faig servir sovint, però és que el trobo bastant gràfic. Si, per exemple, ara, tal com estem asseguts tots en aquestes cadires, volguéssim bellugar la cadira en la que estem asseguts, sense aixecar-nos de la cadira, podríem bellugar-la, però és difícil. Perquè jo formo part d'aquest bloc, que és la cadira i jo, amb la cadira que estic asseguda. Però si jo m'aixeco, puc posar la cadira on vulgui. I me'n puc anar amb la cadira allà baix i deixar la cadira al final de la sala. Perquè jo no formo part d'aquest bloc. S'entén? Si estic passant per una situació i jo em veig totalment ficada dins d'aquesta situació i jo formo part de la situació, després no és d'estranyar que digui què puc fer per superar aquesta situació en la que estic ara. Perquè jo mateixa formo part d'aquesta situació i no tinc cap altra perspectiva i no sé què fer ni on anar ni què dir. En el moment en el que puc veure aquesta mateixa situació des de fora, tinc molts més recursos. Perquè no he fet que l'efecte total d'allò entri a lo més profund d'un mateix, inclús de les nostres emocions, els nostres sentiments. Per això, si ve un amic, una amiga, un veí, un familiar, i em diu que té un problema, normalment som molt hàbils en dir-li has fet això, has fet allò altre, i tot tipus de solucions. Sí? Però quan això mateix em passa a mi, què passa? T'entra com un buit mental, com un no saber què fer, un estar totalment bloquejat i no saber ni cap on anar, ni endavant ni enrere. Us ha passat alguna vegada això, suposo, no? En canvi, això mateix li passa al veí i li dius tot el que tu penses que hauria de fer. Ai, caram, quina és la diferència? Perquè jo no estic en el problema o a la situació del veí, per tant, ho veig des de fora, sóc capaç de dir-ho. Però quan ho veig jo mateixa, no puc. I un altre exemple amb això mateix. Si estic escalant una muntanya, jo formo part d'aquella muntanya. Però si veig aquella muntanya des de dalt, sóc un pilot d'avió i ho veig des de dalt, veuré aquella muntanya i aquella altra i aquella d'allà i aquella d'allà. Enteneu? El que fa la distància, el que fa tenir més perspectiva. I això també ens és útil. Davant d'una situació, ho veig així, així, així. Estic lligat totalment a aquella situació des del meu punt de vista. Però potser hi ha altres punts de vista que no he contemplat i són igualment vàlids. Llavors, per aprendre a deixar anar, inclús, el lligam que tenim a les nostres pròpies idees i opinions. Això ja és més subtil, però també és interessant fer aquesta reflexió. Quan lligada estic, si serveix així l'expressió, a tot allò que jo penso i de la manera que jo ho penso. Això és el que se'n diu ego o arrogància. O... I pot ser molt, molt suau i no pensem que sigui així. Però en el moment en el que ens costa acceptar l'opinió d'un altre, això vol dir que estic molt aferrada a la meva pròpia opinió. I pot ser molt vàlida. Però l'opinió de l'altre pot ser que sigui vàlida igual. Senzillament que tenim perspectives diferents de la mateixa situació. Si sóc capaç de deixar anar inclús aquest aferrament a la meva pròpia idea, aquest deixar anar de veure les coses dins de la meva caixa, em farà sentir molt millor per dins. I una cosa també que serà molt útil és que estaré més oberta a poder entendre els altres. Perquè no només ho hem de veure des de la nostra perspectiva, sinó com ho podem veure des de la perspectiva de l'altre. I estem tot el dia en relació amb persones. Potser algú està més temps a casa i passa temps sol, però si no, estem amb diferents persones al llarg del dia. I quan estic amb les altres persones, com veig a les altres persones? Perquè també és un lligam el fet de veure els altres amb l'etiqueta que jo mateixa o altres hem posat en les persones. Sí? O veiem una persona i a l'instant recordo tot allò que ha passat amb aquella persona o si un dia em va posar el dit a la llaga aquesta persona. Sí? Han passat 10 anys, però ara aquella persona entra per aquesta porta, el primer que pensaré que és... Oi? Allò que tal moment em va dir. Vol dir que segueixo estant lligada a aspectes molt més profuns en la nostra personalitat i que estan allà i que són importants també de considerar. Que aquesta persona en el seu dia hagi dit X o hagi fet el que sigui, no vol dir que aquesta persona sempre segueixi actuant de la mateixa manera. Deixar anar també vol dir considerar que tots podem canviar i que tots canviem. I que igual que jo puc canviar, els altres també. Però si sempre segueixo veient els altres de la mateixa manera, molt subtilment és una manera de reforçar la debilitat de l'altre. S'entén això? O sigui, si jo estic veient a l'altre sempre... o moltes vegades, recordant allò que aquesta altra persona m'ha fet o m'ha dit en algun moment donat, per tant, una debilitat d'aquesta persona, estic reforçant aquella part en aquella persona. I cada vegada que la veig, és com si li estigués reforçant més i més i més. I això no ens ajuda. Llavors, quan parlem d'aquest sentiment de deixar anar, és com si les coses ens poguessin crear el mínim impacte internament. I quan a una persona les coses li afecten poc, no diria que no li afectin, però li afecten menys, els beneficis són molt grans. Perquè, i està àmpliament sabut, i que bé que hi hagi aquest reconeixement per part de l'àrea mèdica inclús, d'entendre que el 90,999% de les malalties tenen el seu origen en la ment. I això penso que ho entenem tots així. Sí? Ho entenem així? Llavors, en el moment en el que identifico que pot haver una por molt profunda a alguna cosa o a alguna persona, que hi pot haver un desequilibri emocional produït per un trauma en la infància o un desequilibri emocional per alguna situació viscuda molt de sobte, molt traumàtica, la pèrdua d'un familiar proper, per exemple, diferents situacions que hi poden haver. Quan veig tot l'impacte que això ha creat i que potser en aquell moment ni tan sols ho vaig expressar, ni tan sols ho vaig compartir amb ningú, però allò va quedar aquí. Allò no ho vaig deixar anar al revés, ho vaig anar gravant i ben gravat a dintre, tan gravat que el cos se'n ressent. I passen els anys, i sembla que no passi res, i passen els anys, i després dius, caram, doncs, ara ha sortit aquesta malaltia i resulta que ho puc identificar o ho puc associar amb aquella experiència viscuda. Per què? Perquè em vaig agafar aquella situació com molt, molt profundament, no? I està clar que hi ha situacions molt fortes. No vull dir que no hi siguin. Clar que hi són. Però també ens pot ajudar a entendre que cadascú té el seu paper. Com si ens imaginéssim que la Terra fos un gran escenari i cadascú representa el seu paper. I hi ha papers més agradables que altres quan un fa teatre. Cadascú té el seu paper. O, per exemple, veure la vida com un tren i no totes les persones pugen ni baixen a la mateixa estació. Al llarg del recorregut hi ha persones que pugen, persones que baixen, persones que segueixen. Ara en baixen unes altres, en pugen unes altres. I al llarg de la nostra vida passa això també. No em puc aferrar a tots els viatgers que en aquell moment van en aquell vagó, perquè hi són i demà no hi són. Aquest no ser-hi vol dir doncs, que s'han anat a viure a un altre lloc o potser ens ha deixat. Diferents situacions, no? Aquest telèfon que va sonant, sisplau, el podeu parar? Gràcies. Bueno, seguim. Estàvem en el tren, val? I com hi ha situacions i persones que no sempre tot és de la mateixa manera. Aquesta idea de la no permanència ens ajuda molt a deixar anar. Sí? El que res és sempre igual. Oi que no? Ha passat una cosa que m'ha frapat molt i em tocarà molt, però passaran els anys i les coses segueixen. Per tant, no em puc aferrar a res. I quan més puc anar deixar anar, més sana serà la meva vida. I podem començar amb exercicis molt simples, com fer parades durant el dia senzillament per escoltar la nostra respiració. Ho donem per fet que respirem, oi? I donem per fet que el cor batega. Però és gràcies a que el cor batega i que el cos ens funciona que podem estar asseguts avui aquí. Per tant, una cosa tan bàsica i tan simple com aquesta no és com per donar-ho per fet i ja està, sinó que té la seva importància. I només que fem 3 o 5 respiracions ben profundes en diferents moments del dia, després ho podem fer, fem que el present el vivim amb més consciència. Estic aquí? Doncs estic aquí. O estic a casa? Perquè encara que estic aquí, per dintre puc estar a casa ara. Pensant en el sopar que faré quan arribi a casa. Sí? On estic ara? Estic plenament aquí? I això que està tan de moda ara, que en diuen mindfulness, haureu sentit a parlar. Mindfulness. Mind és ment en anglès. Seria com ser conscient al 100%. El nom és així, però són coses tan bàsiques com les que moltes vegades diem de viure l'aquí i ara. Ser conscient d'aquest instant. Oi que estic aquí? Doncs estic aquí. Quan després vagi a casa, ja estaré a casa i pensaré en el que hagi de fer a casa. Sí? Però si ara estic aquí, està aquí, al 100%. Si després vaig a buscar els nens al col·le i estic amb ells, doncs està allà, al 100%. I aquest fet, que pot semblar molt simple, però no sempre és així de senzill, ens dona molt aquesta sensació de llibertat interna. D'estar visquent el moment amb plenitud. Per què estic aquí? Perquè ho he triat jo. També és veritat que hi ha vegades que estem en llocs que preferiríem no haver triat ser-hi. Però hi som, pel motiu que sigui. Però mentre que hi soc, puc seguir estant en la meva consciència, en el meu eix intern. Ho trobo molt interessant també això. La columna vertebral, que dit així ràpid és el que ens aguanta drets, però té un paper molt important. Per dins de la columna passa el sistema nerviós que connecta tot el cos. Per tant, quan diem, també després quan practiquem aquest exercici, és la columna recta. Per què? Perquè ens manté en una postura més alerta. Però alhora, també la columna ens pot servir de metàfora com al llarg del dia podem estar també en aquest eix, la poma és un eix, per tant, connectats amb el nostre eix intern, el nostre centre, amb aquest espai intern de serenor, de calma, de tranquil·litat. Sí? S'entén del que estic parlant? Perquè una part és la part física, la part del cos, que està molt bé i la podem conèixer molt, molt bé. Però després no coneixem tan bé aquestes altres parts que no es veuen, però que hi són. Aquest món intern format pels pensaments, pels sentiments, per les emocions, els desitjos. Tot això que només en aquests moments de fer una parada podem reconèixer. I un mateix pot buscar-se prou distraccions com perquè l'atenció se'n vagi cap enfora tot el dia i pocs moments de connexió cap endins. I quan al cap del dia podem tenir moments de quietud, de serenor, com de mirar cap a dintre i preguntar-te a tu mateix com estic? Com estic? Com em trobo? Estic alegre o no gaire alegre? Tinc esperança o no gaire? És igual, el resultat no és el més important. El que és important és anar a establir connexió amb un mateix. Ja després estarem en contacte amb els altres. Però diferents moments al llarg del dia, i no estem parlant de molta estona, només t'asseus a l'autobús, doncs mentre que estàs asseguda a l'autobús, aquell moment et pot servir per prendre consciència d'aquell moment. De la respiració, del cos, del que sóc, del que vull fer. De si alguna cosa m'ha afectat, si no m'ha afectat. Que bé, avui m'he enfadat menys. Pensava que m'hagués enfadat més amb això que m'ha passat, però en canvi, no? Com aquesta conversa interna, però és molt important de tenir una comunicació amb un mateix. És, de fet, el que ens dona la força interna. I quan veiem persones que han sigut capaces de passar per situacions realment difícils i que ha sigut gràcies a la fortalesa que han tingut, i tots en coneixem, cal pensar en grans figures internacionalment conegudes, que també, però cadascú dins del nostre entorn segur que coneixem persones que han mantingut una gran fortalesa davant d'una malaltia o una situació viscuda i que en canvi podem reconèixer que és aquell saber estar el que els ha donat la força per seguir endavant. I segur que en aquell saber estar, aquell saber-hi, saber portar les situacions, doncs hi ha també moments de recolliment, de reflexió, d'interiorització. Perquè quan practiquem meditació a l'Associació Brahma Kumaris, a vegades alguns ens pregunten, i quan parleu de silenci, de reflexió, esteu parlant de religió? No té res a veure. El que sí que estem parlant és d'espiritualitat. No sé si teniu la diferència clara, no? Que hi ha persones molt religioses però gens espirituals. Hi ha persones gens religioses però molt espirituals. Hi ha persones que són molt religioses i molt espirituals. Hi ha persones que no són ni una cosa ni l'altra. Per tant, es pot veure que una cosa va vinculada a unes creences que algú pot tenir, que és totalment respectat. Però un altre aspecte és, quan parlem de l'espiritualitat estem parlant d'allò que ens connecta amb el nostre esperit, per tant, allò que ens connecta amb nosaltres mateixos, siguin les creences que cadascun de nosaltres puguem tenir. Tenim clar fins aquí? Llavors, des d'aquest punt de vista, sí que en aquests moments de connexió amb un mateix, de connexió amb Déu, si algú contempla aquesta idea, doncs des d'aquest punt de vista sí que podem sentir que quan més fàcil és tot, quan sóc capaç de aquesta sensació de que tot està, succeeix, però m'afecta cada vegada menys. I això és el que ens hauríem d'emportar avui d'aquí. El fet de sentir que les coses segueixen passant fa que no m'afecti menys. Però té una cosa molt beneficiosa, això. És que quan menys m'afecta, més força tinc jo per oferir, per part meva, no diré la solució, però sí per afegir positivitat en aquell ambient. Sí? Si algú de la família està malalt jo entenc aquesta situació, una situació forta, però deixo que m'afecti menys emocionalment. El fet de que m'afecti a mi menys em dona a mi més fortalesa per poder incidir molt positivament en aquesta situació i per ajudar en aquesta persona. Això que durant temps hem estat pensant que s'havia de plorar amb els que ploren, no? I sembla que un hi sàpiga greu que no mostrar el dolor amb alguna persona que té dolor. Però no li podem donar la volta i veure que és justament des de la serenor i des de la positivitat que puc incidir positivament en una persona que està patint? Ho veiem, això? Per tant, si sóc capaç, a nivell individual, de poder col·laborar més en una situació en concret, ara imagineu la força col·lectiva de tot un grup de persones que puguin tenir una manera de relacionar-se amb l'entorn des de la positivitat i des d'aquest no aferrar-se, sinó viure més des de la llibertat interna. La potència que això té és molt gran. S'entén del que estic parlant? O sigui, com aquesta vibració col·lectiva, i a més jo ho he sentit a dir així, si m'agrada aquesta forma de veure-ho, no? Com la força d'un pensament positiu d'una persona i la d'una altra, i la d'una altra, i la d'una altra. Això genera una vibració que el món, el planeta, ho rep. I la força del pensament és sumament potent. De qualsevol pensament és potent. La força d'un pensament negatiu, inclús d'un pensament destructiu, ja sabem de què és capaç. I qualsevol mostra de destrucció que ja hàgim pogut veure s'ha creat en la ment d'un ésser humà. Sí? Però és que un pensament positiu, un pensament ple de força, ple d'il·lusió, d'esperança, un pensament d'aquestes característiques és sumament potent. Recordo fa uns quants anys ja, a l'Auditori de Barcelona, aquest programa de ràdio de l'Ofici de Vibre va organitzar una meditació. N'ha organitzat diverses. Érem 2.000 persones meditant al mateix temps. I en altres llocs ho he experimentat, en altres indrets, però aquí a Catalunya tantes persones alhora. La veritat és que va ser molt potent. 2.000 hores, inclús més. Persones amb uns pensaments, units en uns pensaments de pau, pensaments de serenor. I la idea era aquesta. Com, quan ajuntem els nostres pensaments amb algo sumament constructiu, el que d'aquí pot sortir és molt potent. I crec que hauríem de treballar una miqueta més en aquesta línia. Perquè, per un costat, estava parlant abans molt com d'un mateix, però és que no sé que un mateix tingui aquest reconeixement i aquesta experiència no ho pot traspassar i que la col·lectivitat se'n pugui beneficiar també. Però si ho entenem així, o quan, per exemple, al centre algunes persones ens diuen és que, clar, meditar en un lloc que hi ha altres persones que mediten és més fàcil que fer-ho a casa. I per aquells que mediteu a casa, doncs possiblement tingueu aquesta experiència també. Que quan hi ha un grup de persones sembla que et sigui més fàcil, que no quan estàs tu sol. Que també té el seu mèrit quan un està sol, doncs ser perseverant i dedicar aquell temps per estar amb tu mateix. No? Però sí que és veritat que l'energia de la vibració és molt potent. Perquè a més és com si aquesta vibració positiva que generem cadascun de nosaltres afecta a les ments de les persones que estan en aquell indret. És a dir, tu estàs bé i entres en un ambient on hi ha hagut una discussió. Inclús la discussió pot ser que s'hagi acabat, eh? Però tu entres en aquell lloc i dius ai, que raro, que no m'hi sento bé aquí. Què ha passat? Sí? Heu pogut constatar alguna vegada? Vol dir que aquella vibració t'està afectant a la teva ment. Però el mateix passa si és des de la positivitat. I llavors cadascun de nosaltres tenim la força per crear ambients allà on estem. I no val dir, oh, és que en aquell lloc de treball hi ha un ambient molt tens o molt d'estrès, o hi ha això, o hi ha allò, o a casa, o si coneixessis aquesta persona o aquesta altra. Ens excusem moltes vegades com no ser un mateix creador de l'ambient d'allà on estàs. però nosaltres mateixos creem l'ambient allà on estem. Ens ho creiem, això? Vol dir que si hi ha un ambient que no és particularment alegre en un lloc, però si tu tens aquesta alegria dintre, tu estàs sent en aquell moment el mitjà perquè aquesta alegria es transmeti a nivell vibracional. I els altres ho poden rebre també. I l'experiència quina és quan vas treballant en tot això? És aquesta llibertat per dintre molt gran. I aquest anar-te descobrint tu mateix amb aspectes que no hi havies pensat mai abans. Jo crec també que estem vivint una època molt interessant. Perquè mentre que se segueix parlant de la crisi, de tot això i tal i qual, però en el fons s'estan desenvolupant uns valors que potser teníem una mica oblidats. I tots coneixem de situacions de famílies que uns ajuden als altres i solidaritat que està sortint i projectes novedosos que no se'ns havia acudit abans i que fa servir doncs, les qualitats d'un i les qualitats de l'altre i estan sortint coses molt bones. Però a més, tot això també ens està fent pensar que potser quan es parla de l'èxit o de les coses així més connectades amb el món material, potser no tot està en el món material. Potser allò que pensàvem que ens faria feliços no està en el món material, amb allò que es pot tocar, amb allò que pots palpar. Potser és el moment de buscar d'una altra manera i d'entendre que tot allò que d'alguna forma estem buscant fora està dintre. I tant que hem viatjat per conèixer llocs i persones i tal, i també ha sigut enriquidor, evidentment que sí. Però potser ho teníem tan a prop que no hi havíem ni atinat. I era parar un moment i mirar cap dins. I allà te n'adones que ho tens tot. Sí? I aquí és on també, des d'aquesta llibertat interna, un dels aspectes que es va fomentant més i més és l'autoestima. Us estimeu? Us estimeu? Potser no s'entén ni la pregunta. No? Sembla que l'estimació hagi de venir d'un cap a l'altre, que el respecte hagi de venir d'un cap a l'altre. Però és prou important també que ens mostrem aquest respecte cap a nosaltres mateixos, no? O que ens mostrem estimació cap a nosaltres mateixos. Costa. Però ara és el moment. Perquè a més hi ha coses que podem compartir entre uns i altres, però hi ha coses que no sé que tu mateix ho sentis per dins, ningú t'ho pot fer sentir. I quan ens dediquem uns moments per nosaltres, el que estem fent és estimar-nos. El fet d'estar aquí a aquesta hora avui és una mostra d'estimació cap a nosaltres mateixos. Ho havíeu pensat així abans? Quan fas alguna cosa que penses que pot ser de profit per tu, i ho fas, perquè podríem estar de compres, està tothom a les rebaixes ara, no? Podríem estar, potser les hem fetes ja, les compres, o les farem més tard, és igual. Però el fet de dir, doncs mira, és igual, avui estic aquí, i això em servirà per alguna cosa. Sí? És una manera d'estimar-nos. I ara, després, si voleu, podeu fer alguna pregunta, algun comentari afegit al que he comentat, però ara sí que faríem un exercici de meditació. Us sembla bé? Sí? Posarem una mica de música de fons. I el que podeu fer amb aquest tipus d'activitat és posar l'esquena recta, plantes dels peus a terra. Bé, si estéssiu a casa potser preferiríeu estar asseguts a terra, però aquí està bé així també. I busqueu un punt on concentrar la vostra mirada. Pot ser com aquell qui té la mirada així a l'horitzó. Si preferiu tancar els ulls com vulgueu. I començarem relaxant-nos físicament. En primer lloc, pren consciència d'aquest instant, d'aquest moment. Estic asseguda en aquesta cadira. I sento aquesta música suau. Aquesta veu que em parla. I em faig totalment present en l'aquí i ara. I relaxaré ara els peus i les cames, que els puc bellugar lleugerament. Sentint com les cames es van alliberant de qualsevol tensió. I aquesta sensació de deixar anar. La sensació de les cames relaxades. I el mateix amb els braços i les mans. Ens podem moure una mica. Sentim com la tensió va deixant els braços i les mans. Relaxem l'estómac. I per fer-ho, el tensem per uns moments i el deixem anar. I així suaument també puc pensar que hi ha una energia pacífica que va recorrent al meu cos. Relaxo el pit i em faig ara més conscient del moviment de la respiració. A l'inspirar i al treure l'aire. I observo què passa quan inspiro i quan deixo anar l'aire. Relaxaré les espatlles. Les puc allugar una mica. Suaus moviments a les espatlles i al coll. A un costat i a l'altre, ben a poc a poc. I mentrestant disfrutem d'aquesta sensació de no tenir pressa. És una manera d'estimar-nos també. Dedicar a cada cosa el seu temps. I finalment, relaxaré el cap. Puc sentir inclús el crani. Puc sentir el pes del cap. I relaxo els muscles de la cara. Relaxo el front, les galtes, la mandíbula, i veuré que suaument s'ha anat dibuixant un suau somriure a la cara. Quan deixo anar tensions, quan deixo anar preocupacions, quan deixo anar les pors, torna a sortir l'alegria. Torna a sortir de dins la sensació de satisfacció. I gaudeixo d'aquest benestar que estic sentint ara. No només el cos s'ha relaxat. La ment i el cor estan sintonitzant ara amb l'energia de la pau, de la serenor, i me n'adono també de la gran capacitat que tinc per estimar. I m'estimo per ser tal com sóc. Estimo la natura. I genero aquests sentiments d'amor cap a tothom. Cap als que coneixo i els que no coneixo. Cap al món sencer. I puc sentir també la fortalesa, la força que neix de dins. Aquesta força que em fa sentir que sóc capaç, que és possible, que tinc el potencial per tot allò que jo em proposi. I ara em quedaré aquí per uns moments, gaudint d'aquest silenci intern, d'aquesta quietud, gaudint d'aquesta alegria que neix del més profund. I ara em pregunto, com estic? Com sento el meu cos ara? I com està la meva ment ara? i com serien les meves paraules si ara parlés amb algú, o inclús com serien ara les meves petjades al caminar. I torno a respirar profundament. I a poc, suaument, torno a moure els peus, les cames, ens podem estirar també. Gràcies. Què tal? Anat bé? Sí? I no és només deixar-nos anar així, no? Físicament, sinó aquesta sensació d'alliberar-nos de tensions, preocupacions i permetre'ns, per què no, viure el present amb més plenitud i amb més llibertat. Sí? I no estem gaire estona, no hem estat més de 10 minuts, que va, em sembla que ni arriba. Llavors ho hem d'anar incorporant en el dia a dia. Sí? Voleu comentar alguna cosa?
Jo trobo que, jo trobo que, la concentració aquesta, com que no estàs acostumat, a vegades te'n vas.
Sí, però és normal. És normal que en algun moment hagi estat pensant en alguna altra cosa, o però en el moment en el que te n'adones, torna una altra vegada l'atenció cap aquí. Al principi pot ser útil també, per aquest tipus d'experiències, alguna meditació guiada, algun CD, que avui aquí no en portem, però sí que tenim també una sèrie de llibres i de CDs que ajuden, no, a tot això. I al principi també pot ser útil per mantenir l'atenció i la concentració, repetir mentalment el que estàs escoltant. És una forma com de posar-te, no, més endins. No només que quedi des d'aquí, perquè si no queda molt a nivell mental. Puc estar repetint internament com per mantenir la concentració, però alhora que hi ha el pensament, deixar que surti també el sentiment, perquè és diferent. Jo puc dir, soc un ésser de pau, però per dintre no sentir-ho gens, però en canvi ho estic pensant. Però es tracta d'associar el pensament amb el sentiment i que de veritat sigui una experiència. I quan en moments així em puc sentir una miqueta més bé, a poc anirà augmentant, després, així veus quan important és practicar-ho cada dia. I cada dia, si ho podeu fer 10 minuts abans de sortir de casa al dematí i incorporar algun momentet més durant el dia, i sobretot abans d'anar a dormir, és molt útil. Tanta gent que té problemes d'insomni, doncs amb una pràctica de meditació és més fàcil agafar el son. Almenys aquesta és l'experiència que ens ha comentat molta gent, no? Amb problemes de no poder dormir, i dir, doncs mira, em poso una meditació abans d'anar a dormir i em quedo així. Doncs d'això es tracta, d'anar que cadascú et trobi la manera o la utilitat de tot això. Sempre ens agrada trobar el sentit de les coses, no? I per què serveix, i per què em pot anar bé, doncs pot anar bé per moltes coses. Aquesta sensació de deixar anar. Sí?
Hi ha hagut un moment que pensava que estava dormint.
Alguna altra cosa voleu comentar? Si no, el Fred ens podria explicar les activitats que començarem ara aquí una altra vegada a Sabadell i activitats que hem anat mantenint durant uns quants anys, ja.